A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja sabeu que un cop a la setmana a la sintonia de Ràdio Vilafranca ens disposem a parlar de llibres i ho fem sempre de llibres de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil i parlem concretament d'un llibre amb el seu autor o autora. Normalment són autors o autores dels textos o de les il·lustracions, però també en alguna ocasió parlem, per exemple, amb editors que ens expliquen les col·leccions que promouen o en alguna ocasió també parlem amb traductors o traductores. Serà el cas d'avui i de les properes setmanes, perquè avui iniciem un capítol que dedicarem durant 5 o 6 setmanes a parlar-vos de llibres publicats per Entre Dos i jo crec que, si no tots, la gran majoria dels llibres que anirem comentant durant aquests propers dies són traduccions, són llibres traduïts al català. Com és el cas del dia d'avui? Avui es titula Corre, Maria, afanya't i és un llibre que ha escrit l'Eric Blackwood, no sé si ho dic bé, això ens ho acabarà de confirmar la traductora d'aquest llibre, que és la Xènia Dayakanova. Xènia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Avui m'ho heu posat difícil, tot plegat, entre l'Eric Blackwood. Em penso que Blackwood deu ser així. I el teu cognom també, Dayakanova, també m'ha costat avui una mica començar el programa,
Bueno, mira, t'hauràs d'acostumar, que no tots són Riera i Rodríguez. doncs sí, mira, aquest llibre en realitat els autors són dos. O sigui, l'autor del text és N.M. Bodecker, que era un senyor danès que va fer el poema que constitueix el text del llibre, i que també era il·lustrador, aquest senyor, però en aquest cas fa de poeta. I Eric Blackwood és el que fa les il·lustracions i és el que escriu també el pròleg del llibre explicant la relació entre aquests dos artistes danesos que van emigrar als Estats Units, que es van casar amb noies nord-americanes i que s'havien conegut a Dinamarca, però després van continuar la seva amistat i la seva col·laboració als Estats Units, i una de les coses més maques que vam fer, doncs, és aquest llibre publicat originalment l'any 75, del qual hi havia una anterior traducció al català i ara, doncs, Entre Dos l'ha tret amb una nova traducció.
Clar, danesos, però jo gairebé diria, bé, no conec l'humor danès, l'humor danès no el conec, però gairebé amb un cert humor anglès, no?, pel que podem observar del poema, de les il·lustracions i de l'explicació que dona, com ens deies l'Eric Blackwood, en relació a la seva relació amb Bodecker, no?, concretament.
Sí, perquè, bueno, és el poema de Bodecker és el típic poema del que se'n diu en anglès nonsense verse o nonsense poems, que podríem traduir com poemes disbarats. Bueno, aquest és moderadament disbaratat, n'hi ha de molt més disbaratats en la tradició anglesa, però té tocs, diguéssim, d'humor, té tocs d'absurd, que estan molt integrats en la llengua anglesa. És una tradició en la llengua anglesa molt, molt potent i de tota la vida, diguéssim, en català no és tan habitual, però jo he intentat, amb la meva traducció també, accentuar aquests tocs de nonsense, no? Aquests tocs d'absurd rialler, d'absurd juganer, per exemple, no? Hi ha uns versos que en la meva traducció diuen: si no t'afanyes, estimada, d'aquí no res hi haurà glaçada. Clar, això és bastant il·lògic, no? Dius, clar, la glaçada no depèn de si tu la vols o no, o de si tu tens pressa o no, però dins, diguéssim, de la imaginació infantil del jo poètic que parla en aquest llibre, això pot passar. O sigui, que si tu no et dones pressa per arreglar les coses que necessites per preparar-te per l'hivern, doncs la glaçada se't venjarà, no? I farà el que vulgui si tu no t'afanyes.
Clar, el poema, com tu ens deies, té moments molt surrealistes, però el que sí que veiem, mira, justament ara que estem en el mes de novembre, que es commemora el dia 25ena, i veiem una mica, fins i tot, en aquesta història, d'un cert sadisme, no? Perquè és la Maria, la Mary o la Maria, que és la protagonista d'aquesta història, que va tot el dia amunt i avall fent tot el que li està dient el seu marit, s'entén, no? I que ell no va fent res, tot ho ha de fer ella, no?
Sí, sí, però per mi això no és el més important, diguéssim. Sí, és diguéssim, la base anecdòtica de la història que explica, que té la seva gràcia, però sobretot per mi el que és important és que és un poema molt divertit i molt ben fet. En anglès, com sempre passa, amb la bona poesia anglesa, està fet amb una gran economia de llenguatge, no? amb molt poques paraules, amb un ritme molt ràpid, amb una mètrica regular que fa que el poema tingui sempre el mateix ritme, cosa que els nens agraeixen perquè volen que el poema tingui música, no? Que tingui sonoritat i que es pugui recitar i que vagi fent via molt ràpid, no? I això és el que fa el poema, i que té humor i que té moments molt divertits. No? Bueno, tot el poema és molt divertit, però també serveix per veure quina mena de feines de casa pots fer, no? I quina mena de feines de casa es fan també en un altre lloc, com pot ser un lloc molt més fred que Catalunya, no? O sigui, per exemple, hi ha un moment que surten les raquetes, no? A les raquetes posa ioli. O sigui, això són unes raquetes que es posen al calçat per no relliscar sobre el glaç, no? I això aquí no s'estila, seria absolutament absurd fer servir això amb el poc que neva aquí, però en canvi amb els Estats Units o Anglaterra o a llocs on realment el fred pot ser molt més cru i on pot haver-hi gelades de veritat, doncs té sentit portar aquest calçat amb raquetes, no? Uh-huh. Doncs també és un llibre que serveix per descobrir altres maneres de viure el fred.
Sí, sí, i de feines del camp també, perquè és una casa que està envoltada de natura, pel que veiem, i de camp. Hi ha, per exemple, un moment en què diu: cull pomes, omplen tot un cova, renta la net. La net, què és la net?
Doncs és una planta que és el dibuix, clar, aquí per la ràdio no podem ensenyar el dibuix, però en el dibuix del llibre sí que es veu que està rentant o remenant alguna mena de planta que es posa com a condiment, a vegades a les sopes o a l'amanida, o a molts llocs es pot posar la net. Uh-huh. És una planta, simplement.
Clar, tu ens ho deies, són versos molt curts, rítmics, que tenen humor, i a vegades traduir l'humor és més complicat que traduir una paraula literalment, no? T'ha portat mal de caps la traducció d'aquest poema? Perquè, de fet, el text en el seu conjunt, de tot el llibre, no és gens llarg. Per tant, un podria dir, home, aquesta senyora, referint-se a tu, aquesta senyora, la feina de traducció l'he portat un parell d'hores, però m'imagino que no ha estat així, eh?
Bueno, clar, és com si diguessis d'un dentista, no? Total, m'ha posat un emplastament que ha trigat 10 minuts, no? Però abans, quanta estona ha estudiat o quantes vegades ha suspès l'examen per poder arribar a exercir la seva professió, no? Clar, és que l'important és, ja, com et deia abans, l'important és que això és un poema amb rima i mètrica, i els nens agraeixen molt i estimen els poemes amb rima i mètrica perquè tenen ritme, tenen música i tenen gràcia, si estan ben fets. En anglès això està magníficament ben fet, l'original és preciós, llavors intentar acostar-s'hi, ni que sigui remotament, en una traducció sempre és difícil. Llavors, clar, òbviament és una feina difícil, sí, t'has de trencar les banyes perquè les coses facin gràcia. A més, en un poema infantil tot ha de passar dins del poema. Tu no pots dir-li a un nen: ara llegeix-te, sisplau, la història dels Estats Units i a veure com estava la situació de les dones als anys 70. No, tot això a un nen no li interessa, o en tot cas no li pots demanar que ho faci. Però sí que estàs obligat a fer que el poema faci gràcia, faci riure el nen, i això és el difícil, precisament.
I recordes si et vas trobar encallada amb alguna expressió, amb algun vers d'aquest poema?
Bueno, sí que hi havia el problema afegit que, com que és un text il·lustrat, clar, tu quan tradueixes sense il·lustració et pots permetre algunes llicències per tal de conservar el ritme del poema, no? No pots substituir una paraula per una altra si això no altera el significat global del text. Però si tens unes il·lustracions que, a més, també et condicionen perquè has de fer, no?, que tot encaixi, que en el dibuix no hi hagi una cosa que contradigui el text, no? Doncs, clar, això era una dificultat afegida. Sí que, per exemple, jo m'he permès una llicència de posar una melmelada de tomàquet, que això existeix. En alguns països nòrdics, efectivament, hi ha uns versos que diuen «Au, fes mantega i carn fumada, i dels tomàquets, melmelada». Jo necessitava els tomàquets perquè el ritme me'ls exigia. Però, en realitat, tu veus el dibuix i allò que cull aquesta senyora no acaba de semblar tomàquet. Sí que és vermell, però és un vermell d'un altre tipus. I això pot ser que un nen ho vegi. Però, bueno, mira, què hi farem? Llavors se li explica que això és un poema traduït i que ha de tenir ritme i que ha de funcionar. I llavors, bueno, que s'imagini una melmelada de tomàquet, que tampoc és la cosa més estranya del món.
Jo entenc, Xènia, que tu has passat la mar de bé, no? Però, treballant justament amb aquesta traducció.
Home, sí, sempre. La traduir poesia sempre té aquesta doble vessant de passar-t'ho pipa, perquè estàs, bueno, recreant una cosa molt bonica i alhora estàs patint, perquè mai no arribes a fer-ho tan bé com ho ha fet el poeta en l'original. Per tant, sempre hi ha el goig i el patiment junts. Però, bueno, quan al final te'n surts mínimament, el goig acaba pesant més.
I m'imagino que, per descomptat, devies tenir les il·lustracions al davant per poder fer la traducció.
Home, clar, per això que et deia, que no pots contradir-les. O sigui, si surt una senyora collint mongetes en aquest dibuix, en un dels dibuixos del llibre, doncs tu no pots substituir les mongetes per alguna altra cosa que no s'hi assembli gens. Pots fer una mica de trampa, però dins dels límits del que et marca la il·lustració. O sigui, que és una dificultat afegida que jo no m'hi havia trobat abans perquè no havia traduït abans cap llibre il·lustrat, però m'ha agradat també aquest repte d'haver de correspondre a les exigències pictòriques, no?, del llibre.
I parlant justament de les il·lustracions, què t'han semblat les il·lustracions de l'Eric Blackbat d'un poema del seu amic? Que també era il·lustrador, vaja, tots dos eren companys de feina, d'il·lustradors, no?
Exacte, sí, això Eric Blackbat ho explica en el pròleg, que també és molt important. El pròleg a aquest llibre forma part també de les coses originals i úniques que té aquest recull, que incorpora un petit escrit en què Blackbat explica la seva amistat, com et deia abans, i les competicions que feien, a veure qui es deixava créixer el bigoti més llarg, i coses d'aquestes. I les il·lustracions de Blackbat són magnífiques. Per mi, són insuperables. O sigui, un nen que no sàpiga llegir, que simplement agafi el llibre i es miri les il·lustracions, gaudirà igualment del llibre, encara que no li llegeixin el poema, perquè és que a més passen moltes coses en cada il·lustració. Hi ha un gat negre que no surt en el poema, però que sí que surt a les il·lustracions.
Sí.
I a més, en cada dibuix fa una cosa diferent, el gat. I és molt divertit buscar-lo, a veure què fa, per què està allà. Doncs això, per exemple, només mirant on és el gat, el nen s'ho pot passar pipa. I això també és una cosa bonica de les il·lustracions d'aquest llibre, que no reprodueixen exactament el que diu el poema, sinó que també afegeixen coses que no hi són. O sigui, realment completen el text, no simplement el copien.
És una novetat d'entre dos, que a més s'hi ha esmerçat amb esforços, perquè la veritat és que presenta aquest llibre en format àlbum, tapa dura i a tot color. Per tant, magnífica també l'edició d'aquest volum. Però tu ens deies que ja hi havia una traducció de fa anys, una traducció al català de fa anys.
Sí.
Te la vas llegir? Et va condicionar o vas preferir no llegir-te-la perquè no et condicionés?
Bueno, me la vaig mirar una mica per sobre, em va semblar que no respectava el rigor formal de l'original i llavors això, diguéssim, que ja no em serveix. Si vull dir que no em pot aportar res una traducció a mi, vull dir, personalment, com a traductora, que considero que és absolutament imprescindible, sobretot en poesia infantil, en la qual, com et deia abans, i no em cansaré de repetir-ho, el ritme, la musicalitat, la sonoritat, són importantíssimes. Doncs en un poema infantil has de respectar el rigor formal si hi és en l'original, que sempre en la poesia clàssica de llengua anglesa hi és. Sempre són poemes amb mètrica regular i rima, que són les maneres més evidents de crear música dins d'un poema. Llavors, si això la traducció no ho respecta, no li veig el sentit a la traducció. Per tant, jo simplement vaig veure que no em podia treure res especialment profitós per la meva feina, per la meva tasca, doncs, i ho vaig deixar córrer. Vaig continuar fent el que ja tenia pensat fer, que és fer un poema amb rima i mètrica, en català. Clar, que per força és diferent, per força és més pobre, i hi ha moltes coses que acabes sacrificant perquè no t'hi caben, no? També la llengua anglesa és molt més compacta, ells amb quatre monosíl·labs poden dir un munt de coses, i el català, encara que també és una llengua molt, molt concisa en alguns aspectes i també hi ha molts monosíl·labs, però no tan tremendament compacta com l'anglès. Per tant, bueno, mira, acabes fent el que pots, però bé, si al final te'n surts mínimament, doncs és un goig, com dèiem abans.
I vaja, des d'aquí, tot i que jo no ni domino prou l'anglès ni tinc la versió original al davant, des d'aquí jo crec que sí que l'has encertada de totes, perquè, com deies, és divertidíssim llegir aquest poema il·lustrat de Bo Decker, il·lustrat per el seu amic i company Eric Blebbart, i que ha estat publicat per Entre Dos, traduït per la Xènia Dayakonova. No sé si t'ho dic bé, perdona, però...
Bueno, és igual, a Catalunya no hi ha gaire gent que se'n surti, però bueno, ja hi estic acostumada.
I ja estàs acostumada. Però, tu, d'on és el cognom? De quin origen és?
De Rússia, nascuda a Sant Petersburg. Bueno, quan encara era Leningrad, però la mateixa ciutat que actualment es diu Sant Petersburg.
I tu vas néixer allà?
Sí.
I aleshores, va ser allà que vas conèixer el català, o va ser quan vas venir cap aquí que et vas interessar per la llengua?
No, va ser en venir aquí a Barcelona que em vaig adonar també de la importància del català, i ja vaig fer els últims cursos de batxillerat aquí a Barcelona i sí, el vaig aprendre aquí.
No t'ho deia perquè em sembla que sí que hi ha alguna universitat a Rússia que s'ensenya el català, no? O això és el que tinc entès.
Sí, n'hi ha dues. A Sant Petersburg i a Moscou fan classes de català. Bueno, ara actualment amb la situació bèl·lica que ja és més difícil, però em consta que com a mínim fan classes online.
Doncs, Xènia, un plaer d'haver parlat amb tu també d'aquesta història divertidíssima que recomanem, com dèiem, de totes. Corre, Maria, afanya't, que està publicada per Entre Dos. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.